Camins.
Mentrestant, a Can Barça, l'equip s'entrena i es prepara per viatjar demà a Mallorca. Val que amb un munt de lesionats pel virus FIFA, però aquest cap de setmana torna la xavineta. I tal com està el panorama, em sembla que és una gran notícia per rebaixar una mica les tensions i aixecar els ànims. Sense pressions, Lewandowski, però estamos en tus manos. Bueno, en tus botas. Bona vesprada, bona vesprada. Aquest divendres 30 de setembre del 2022 som el programa que finiquita els directes aquí a Radio Estel i som el programa que acomiada setembre, un mes que té el seu encant. Ahir vàrem ser més Macedònia que mai, informatiu, temes socials, us vàrem presentar el projecte amb tu de l'associació Kilòmetre Zero, Salvatore, roda de premsa en directe de Turull i Borràs, ben arrimadets, per no dir pràcticament allà un damunt de l'altre, o ells. Si voleu recuperar el nostre dijous i qualsevol dels nostres continguts de Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @caminsestel, també a Instagram, caminsestel, i a l'aplicació, que ho trobeu tot allà i ens podeu escoltar en directe aquí o a la Conxinxina. Avui tenim divendres de revolució, opinions a dojo, però per finiquitar una mica els temes de la setmana amb el nostre estil del Camins, ho farem amb Anton Verdeny. Moltes ganes de retrobar-lo a l'estudi. Ja veurem si arriba, perquè està tornant d'Andorra i m'està enviant la seva ubicació en temps real. No sé si arribarà o no, com a mínim contactarem amb ell. També tindrem l'habitual Jordi Cerdà, el Poli Malo, que no pot faltar en la nostra salsa opinadora. A més, a la part final del programa, molt contents de rebre la Olma Giró, que ens modificarà l'ambient, ens portarà la seva espurna particular, pintarà el programa amb els seus colors i ens ajudarà a finiquitar la setmana a dalt de tot, ja veureu. Avui entrevistes sorprenents i concursos sorprenents, les que no trobareu en cap altre programa, ja us ho dic jo. Si busques l'alternativa de l'alternativa, des d'ara i fins les 9, això és i serà Camins.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. I feel pretty good. Yeah! No! Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Deu minuts que passen de les 8 de la vesprada d'aquest divendres. Jordi Cerdà m'està oferint en directe no sé quin tipus de substància. Què prens tu habitualment, Jordi, com a substància estimulant?
Al·lucinògens, bolets estimulants, llepogranotes...
Mira, no et puc dir que em sorprengui, què vols que et digui? Més o menys és una cosa que ja podíem ensumar-nos. Bona vesprada, Jordi.
Bona vesprada, Rafa.
Gràcies per estar aquí un cop més amb nosaltres. Et veig ja una mica brigadet, ja com... Vens amb una màniga ja... més llarga. Tu ets calorós o fredoluc? O com ets?
Jo sóc fredolic.
Fredolic.
Sí.
Molt bé.
Però ja, m'agrada, ja prefereixo el fred que la calor.
Bueno, ja està bé. Doncs aquí estem una mica en comunió. Escolta, abans li estava demanant a Ferran Capdevila si podíem trucar a la Judit Casellas, perquè m'ha explicat una cosa abans fora de micro i jo penso que Catalunya es mereix aquesta informació, que és puntual, evidentment és puntual i és exclusiva de Radio Estel. Ferran, crec que tenim ja a la Casellas, és així? Tenim a la Casellas. Casellas, bona vesprada.
Bona vesprada.
Home, Casellas, no sé on estaves, però ens ha costat una mica trobar-te, però bueno, no passa res, tens el teu temps merescudíssim. Escolta, a veure, que els estava dient als oients que m'has explicat una cosa abans i jo crec que pot interessar tothom, que bàsicament...
És molt interessant, Rafa.
O sigui, perquè m'agrada molt, perquè no tot és drama al panorama polític català.
Exacte.
També hi ha lloc pels somnis. Digue-li, Catalunya, què ha passat?
Doncs mira, que estàvem als passadissos del Parlament empaitant polítics, com sempre fem.
Clar.
Sabeu que els periodistes són molt pesats i que sempre els empaitem.
Molt.
Què ha passat? Doncs que avui els empaitàvem més que mai perquè venim d'una crisi de confiança entre Junts per Catalunya i Esquerra. Doncs una de les persones que ha estat més implicada en aquestes negociacions dels partits s'ha tornat per nosaltres. I clar, imagina't, tots els periodistes expectant sobre què ens diria de l'última hora de les negociacions.
Sí, la consellera de la presidència, Vilagrà.
Exacte. Mm. I en comptes d'explicar-nos com anaven les negociacions,
ens diu,
sabeu què? He somiat amb vosaltres aquesta nit.
Què dius?
Clar, com et quedes, Rafa?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Em quedo paradíssim. Bueno, ja ho sabia, perquè m'ho has explicat abans, però estic fent veient que ara em sorprèn un altre cop per donar-li dramatisme. Però, escolta, està molt bé perquè s'ha deixat anar, eh? Ha deixat sortir la seva naturalesa humana, que està molt bé. De vegades veiem els polítics una mica com a robots allà amb el seu paper, però a tu t'ha agradat, no?, aquesta confessió, Judit?
No, no, m'agrada molt, perquè l'he trobat molt sincera, molt honesta, i aviam, espera, que expliquem el somni, no?, perquè la gent
deu estar... Ah, tens el somni no el sabia jo. A veure, quin és?
Ah, no? Doncs, bàsicament, és que ella feia una conferència davant de moltíssims periodistes
sí.
i de moltíssima gent, i tots l'aplaudien molt i molt. O sigui, deu necessitar com reconeixement o el que sigui, però la veritat que m'ha fet molta gràcia que ens ho expliqués, perquè, a més, ho ha fet de forma molt natural i quan tots volíem saber l'última hora de les negociacions et surt amb això i, clar, tu et quedes una mica com...
Clar, us ha desubicat una mica i us ha agradat i ha trencat una mica el moment de tensió, també, veritat,
sí,
Judit?
Sí, que està bé, també, perquè al final tanta tensió...
Home,
m'esgota molt.
Ha de sortir per algun lloc, la tensió.
I d'alegria, som molt benvinguts.
La consellera de la presidència, la Vilagrà, somien amb aplaudiments i aquest aplaudiment per tu, Caselles, perquè t'has deixat l'ànima per informar in situ de tot el que ha passat aquesta setmana tan complicada. Ole tu, Caselles, des d'aquí un aplaudiment. Caselles, som teus. De veritat, molts ànims, moltes gràcies perquè has informat tot un país de manera magistral, Caselles.
Gràcies. Aviam amb què assumim aquesta nit, Rafa, tots plegats.
Vinga, va. A descansar, que t'esperen dies complicats.
Adéu.
Vinga, una abraçada. Què et sembla, Jordi, la Caselles que tenim allà al Parlament, a les seus, per tot arreu, replegant la informació que Catalunya necessita, que la consellera de Presidència té somnis.
Tot sí, això sona molt allò, com era el Martin Luther King, hoy he tenido un sueño, pues a mi és el primer que m'ha vingut al cap.
Bueno, escolta, aquí per desengreixar una mica ens agrada aquí al Camins treure-li una mica de tensió a les coses, ja ho sabeu. Tenim el Jordi Sardà a l'estudi i tenim també a un, bueno, a un vell amic d'aquest programa que ens ha acompanyat moltes vegades i que està tornant en el seu bòlido per carretera. De fet, fa una estona m'ha enviat la seva ubicació en temps real i, bueno, volava, jo no sé, espero que la cosa sigui reglamentària. Anton Verdeny, bona vesprada.
Molt bona vesprada. Bona vesprada a tothom.
Bueno, encantat de poder saludar-te. Per on vas, Anton? Explica'ns. Com està?
A carrer Numància.
Oh, carrer Numància? Ah, doncs això està...
He mirat ja a Diagonal Numància i, bueno, vaig avançant.
Perfecte. Doncs aquí, a la porta de la ràdio, tindràs el cotxe.
Veuràs que s'ha convertit en Barcelona.
Sí. Bueno, Barcelona. Ara m'ho comentaràs. Aquí, a la porta de la ràdio, tens el cotxe de Jordi Sardà aparcat. Darrere tens lloc. Esther està vigilant, la nostra recepcionista, està vigilant que quan arribis puguis aparcar perfectament. I tu, quan entris cap aquí, et afegeixes a la festa i estarem encantats. D'acord, Anton?
Vinga, senyors, moltíssimes gràcies.
Vinga, fins ara.
Fins ara.
Mentrestant, sí, després le recuperem, Ferran. És que Ferran em fa gestos i jo, mira, el contesto. Tinc un tuit teu, Jordi Sardà.
Els trobava a faltar.
Sí, ja ho sé, perquè et conec. M'agrada... bueno, és un tuit que has fet aquesta mateixa tarda. Jo crec que ens va molt bé per introduir un primer tema de comentari de tertúlia que jo crec que tu t'agradarà. Has dit, guardeu aquesta data perquè s'estudiarà als llibres d'història del futur, si no els hem destruït abans, que és una possibilitat, com la causa i inici de la Tercera Guerra Mundial, has dit. Atenció. I el tuit és, Zelensky anuncia que Ucrània sol·licitarà l'adhesió formal a la OTAN. A més, si no ho he vist malament abans, a les agències de notícies, la OTAN ha dit que en principi estan receptius a aquesta incorporació.
I tenim actualitzacions.
D'Ucraïna. Tenim actualitzacions que
ja ho ha sol·licitat de manera urgent. O sigui, ja ho ha fet, ja ho ha firmat, ja ho ha enviat, i evidentment ell no s'hagués atrevit a fer-ho. Ell és un pallasso de la tele. No el vull insultar, és així, és un senyor que es dedica a pallasso. Mai s'hagués atrevit a demanar l'adhesió d'Ucrània si els seus amos no l'haguessin permès. Per tant, no tinc cap mena de dubte que Ucrània entrarà de manera urgent, i això significa, doncs, que tindrem una guerra Rússia-OTAN que ens obligarà a Espanya, el nostre país, a l'estat espanyol, a enviar els soldats a combatre a sol ucranià. Si és que abans no hi ha un intercanvi de missils, això és així. O sigui, veig la cara, no sé si és que estàs dient el Jordi avui s'ha menjat el bolet al·lucinogen o ha llepat la granota, però trobo que és una notícia molt important. Espero i desitjo que no passi res i que hi hagi homes de bona voluntat i que no anem més enllà, però no és una bona notícia. No és una bona notícia.
Començat el programa molt festius, amb el nostre informatiu diferent, jove, dinàmic i diferent, més o menys. Després la Caselles ens ha tret una mica de tensió de la política catalana i de sobte els teus vaticinis, Jordi Sardà, ens porten a, bueno, a escenaris que serien molt preocupants. Bé, esperem que, com tu dius, les coses es puguin portar de manera que aquestes prediccions que tu fas, doncs no es facin prediccions, anàlisi que tu fas, doncs al final no es faci realitat. Justament avui també hem conegut que hi ha quatre noves regions a Rússia. Tenim el president rus Vladimir Putin ha formalitzat aquest divendres l'annexió de quatre províncies ucraïneses. No les esmenaré, perquè, bueno, entre elles les dues províncies del Donbass tan comentades, dos més, Kherson i Zaporizhia, i Donetsk i Lugansk, a l'est. L'acte s'ha fet després dels referèndums, entre cometes, podríem dir, celebrats al territori de Kherson i Zaporizhia, ocupats per l'exèrcit rus, considerats una farsa per la comunitat internacional. Com valores aquest anunci de Vladimir Putin en aquest cas?
Intentaré ser molt ràpid, perquè aquí sí que m'hi podria passar hores parlant-ne. Això ha coincidit amb que avui mateix el president rus ha ofert la pau a Ucrània i un alto el foc, que no s'ha dit massa en els diaris occidentals, ha ofert aturar la guerra, i la resposta ha sigut la sol·licitud d'Ucrània d'entrar a la OTAN. Això per contextualitzar.
A veure, però un segon. Dius que Vladimir Putin ha ofert...
Sí, un alto el foc indefinit i la pau... I la resposta d'en Zelensky ha sigut no només no et diem que no, sinó que, a més, demanem l'adhesió d'Ucrània, i l'ha firmat de manera urgent i accelerada.
Quins interessos poden haver aquí per fer aquest moviment, Jordi?
Quins interessos hi ha? Sí. Molt fàcil. Doncs que hi ha un imperi, que és l'imperi angloamericà, que fins ara no ha tingut cap mena de competidor des de l'any 91, des que es va desintegrar la Unió Soviètica, i de sobte han aparegut dues nacions al món, que són la Xina i la Rússia, i Rússia, que desafien aquesta hegemonia global unipolar, i el món és multipolar, i no hi ha cap nació, no ha existit cap nació hegemònica al món que cedeixi el seu lloc així com així. Això per un cantó. És a dir, és una qüestió de que els Estats Units no volen deixar de ser la nació preeminent, entenc jo, de la Terra, perquè si no hi hauria una pau. El que tu has dit de les quatre regions, sí, també dic que aquestes quatre regions són la regió històrica de Novorossiya, creada per Catalina la Gran, és a dir, sempre ha estat poblada per russos. Uh-huh. L'any 91 es van incorporar a Ucrània com a país lliure. També afegiré per dir que el referèndum del 91, que Ucrània va votar si volia ser una república independent o no, es va perdre. La resposta va ser no, tot i així es va declarar. Veig que fas una cara com dient, no m'ho puc creure.
No, saps què passa? Que aquestes qüestions geopolítiques en què tot està connectat, i el que passa aquí afecta l'altre costat del món, a mi sempre em sorprèn una mica descobrir-lo, no sé per què, perquè realment cada vegada està més clar que tot té un interès soterrat, i sempre hi ha una guerra d'interessos, de vegades en bàndols que semblen oposats però que comparteixen interessos en aquest cas.
Frenemies es diuen.
Frenemies, ah, sí.
Clar. Té un nom en geopolítica que es diu frenemies.
Frenemies.
T'ho has dit, interessos. Hi ha un interès que està claríssim, el negoci de la guerra. Les fàbriques d'armament americanes, ja t'anuncio, que no poden donar abast per sortir la munició que se li està demanant i els míssils a Ucrània, fins al punt que estan obrint altres països.
Uh-huh.
Això és la maquinària de la guerra, el negoci de la guerra, això existeix.
Home, i tant, el negoci de la guerra històricament l'hem conegut i sabem de les seves... A més, un món obscur, no? Que moltes vegades no està ocult, no coneixem exactament tot el que succeeix allà, però que existeix, sí.
Deixa'm dir una anècdota. És que tu has dit que és un món obscur i em fa molta gràcia.
Home, perquè no tens la sensació que és un món...
Mira si és obscur, que fa poc va morir aquell senyor en Khashoggi, a l'ambaixada, crec que va ser... Era un turc que va ser assassinat a l'ambaixada saudita.
Sí.
En Khashoggi va ser tallat a trossos i, bueno, és un assassinat internacional d'un ciutadà turc molt important. La qüestió, qui era el Khashoggi? Era nebot de l'Adnan Khashoggi, el gran traficant d'armes del món. És a dir, és un negoci, és un lloc, són famílies obscures, són negocis obscurs, són coses molt fosques.
Déu-n'hi-do. Vols afegir alguna cosa respecte a aquest tema? Rússia-Ucraïna, aquí no l'oblidem, realment es comenta poc, més que en les notícies ja, però mira, ara ens estan arribant missatges al nostre xat de la parròquia, és un xat privat, la gent no pot accedir, però ens han arribat missatges que diu el Jordi sap molt de geopolítica. Doncs clar que sí, sap molt de geopolítica el Jordi. Superinteressant, han afegit, perquè ho sàpigues. Sempre està molt bé, aquesta visió de Jordi Sardà. Canviem de tema, mentre esperem l'Anton Verdeny.
Ja el veig.
Ah, ja el veig.
Ja està aparcant.
Espera que em giri. Això no és molt radiofònic, però Ah, mira, s'està saludant des de la porta. Hola, hola, Anton. Segurament ens ve escoltant. Doncs mira, fem una cosa, Paula. Podem anar a fer una publicitat i així deixem que l'Anton respiri, entri i s'incorpori alegrement a la tertúlia. Et sembla bé? Paula diu que sí. Doncs vinga, una mica de publicitat. S'incorpora Anton Verdeny i fent més camins de divendres.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Camins.
El nostre micròfon autònom, Judit Caselles. Caselles! Caselles!
Hola, Rafa.
Hola. A veure, minut i resultat al Parlament. Caselles. Molt bona connexió, millor que aquest matí amb la Raga, que està tot al revés. Vinga, bona nit i tapa't.
Gràcies, igualment.
El magazín de la vesprada.
Ai, el govern i la Caselles.
A Ràdio Estel.
Sis minuts i arribarem, és que els separadors que ens prepara aquest equip és, són Mel de Romer. Sis minuts i arribarem a dos quarts de nou, seguim endavant, moment de saludar ja en l'estudi. Hem fet aquí una connexió telefònica amb el seu bòlido, Anton Verdeny, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Estàs fantàstic, et veus molt bé.
Moltes gràcies. I una mica, són una mica 3 hores de cotxe.
Cara de cansat. Però ara sí. Em deies, costa més entrar a Barcelona des de que arribes?
Quasi bé, sí.
Fins aquí, que tot el trajecte des d'Andorra, en aquest cas.
Pràcticament, sí.
Bueno, t'agraeixo molt l'esforç que hagis vingut, que hagis retrobar-nos aquí, aquest esforç d'estar amb nosaltres al Camins. El Jordi Sardà, com veus, està en plena forma, eh? No...
L'he vist i l'he sentit.
Jo estic pensant, sí. Una pregunta, és que he anat a fer Andorra si he anat a portar calarons o què?
No. Les meves activitats andorranes són molt més pedestres, terrenes i prosaiques que les d'altres famílies catalanes.
Has portat tabac per a la família o
no, amics? No, mira, he anat tan escopetejat, normalment... sí, sempre fa il·lusió, baixes una ampolla de whisky o una ampolla de tabac, clar. Però una ampolla
whisky
de tabac...
Whisky aquí sempre es fa molta il·lusió. Aquí,
però no ha pogut ser. Vale. La setmana vinent, si Déu vol.
Si vas més, parlem.
Pràcticament cada divendres.
Perfecte. A veure, hem pentinat una mica la geopolítica Rússia-Ucraïna, però ara canviem de tema perquè a la política catalana hem tingut una setmana que ha estat fetent, divertidíssima, bueno, entre divertida i trista, no? Una cosa així... amb moltes coses, amb moltes actituds. Li hem demanat a Pere Juventí Balseig. Pere Juventí, bona vesprada de nou.
Bona vesprada.
Que ens faci com una mena de cronologia per ambientar-nos una mica del que ha passat, perquè tal vegada no és tan fàcil seguir-lo, i també una mica del que passarà a partir de, bueno, de demà mateix, perquè el temps no s'atura. Ahir Jordi Turull deia, no tenim més feina que fer això. Home, està prou bé, no? Perquè estic en això, doncs podrien dir, no, és que tinc boda, no? I no puc reunir-me. Pere, què ens expliques del que ha passat?
Doncs mira, aquesta crisi en el si del govern de Catalunya arrenca pròpiament quan va arrencar justament aquest govern, si recordeu, amb la destitució del president Torra. Ja van néixer aquestes desavenences entre Junts i Esquerra per si s'havia de suspendre o no el president. Després es van convocar eleccions el 14 de febrer, amb un Torra ja destituït i amb un Pere Aragonès fent de vicepresident de la Generalitat en funcions de president de la Generalitat. Unes eleccions que es van convocar pel 14 de febrer, va ser el 2021, per tant, encara no estem ni a l'equador de legislatura. Van guanyar socialistes, per sota Esquerra i Junts. Esquerra i Junts van fer un govern que ja va néixer amb problemes interns. No sé si ho recordeu, amb el Sertadi, que va quedar fora. Finalment, en Puigneró, ara destituït, va ser el vicepresident. Només un mes després, al setembre, ja va arribar la primera crisi de govern amb la taula de diàleg, que va fer saltar guspires per veure qui anava a aquesta taula de diàleg. Les tensions van van continuar ara marcades per les ànimes de Junts que començaven doncs, a tenir aquestes baralles. Mm. Abans de l'estiu, el curs polític va acabar amb la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament, una nova crisi entre els dos socis. A la tornada de vacances, Junts va presentar una auditoria que havia fet per analitzar l'estat de l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana. I ara, en ple debat de política general, el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, anuncia una proposta de confiança, no? Una qüestió de confiança, hauríem dir, al president Aragonès quan ell no en sabia res. Per tant, el dia següent, Aragonès destitueix el vicepresident Jordi Puigneró i ahir, més de 8 hores de reunió, amb una possible sortida de Junts sobre la taula, decideixen doncs, que ara està tot en mans del president de seguir negociant i d'aquesta militància de Junts que la setmana vinent haurà de votar si surten o no del govern. I avui, per últim, en aquest darrer debat de política general al Parlament, moltíssima tensió entre els dos socis de govern. Hem vist una consellera de presidència, Laura Vilagrà, com seia a la cadira on normalment seia Puigneró. Per tant, bueno, podeu entendre que les guspires han tornat a saltar de nou al Parlament. És una crisi que arrenca doncs, des de fa temps, no?
Gairebé des del principi.
Gairebé des del principi, exacte. De fet, jo crec que porten 10 anys, potser, amb barallant-se amb tot plegat. Ara ens ho direu. Però bé, en definitiva, avui també s'ha quedat sol el president Pere Aragonès al Parlament amb aquest pacte de claretat. Només els comuns han donat suport i, per tant, bé, aquesta és la informació ara, els nostres oients que decideixen. És un govern que passarà hores baixes, podríem dir.
Gràcies, Pere. Gran resum. Moltes gràcies. T'escoltem a les 9 en el butlletí, però ens has ajudat una mica a tenir aquest panorama general de tot el que ha passat, perquè no només és d'aquesta setmana, com ens ha explicat el Pere, sinó que és una legislatura, una aliança, una coalició que des del primer moment té molts problemes. Bueno, barra lliure, com veieu. Però, clar, aquí el problema és per on es comença a opinar, no? Perquè hi ha detalls, moltes coses...
El primer que parla contextualitza, per tant, ja aprofito, un moment.
A veure, Anton, que ja m'he escoltat una mica al Jordi, ara volem escoltar la teva veu.
No,
vols parlar tu?
No, ell volia contextualitzar.
Va, contextualitza, vinga.
No, només volia contextualitzar amb l'aspecte de que portem 10 anys, ara avui fa 10 anys de l'inici del processisme, 10 anys, 5 anys farà demà de la declaració d'independència. Catalunya està no al mateix lloc, sinó dues caselles més enrere. No fa 5 anys?
De la declaració d'independència, no? De la declaració d'independència, no? Vols dir del referèndum?
Bueno, d'aquella declaració de 10 segons, 7 segons?
5 anys.
Però és que no fa 5 anys demà.
Quants anys?
Perquè la primera cosa que van fer els processistes va ser saltar-se la llei de transitorietat i no proclamar la independència el dia 3, sinó fer la reunió el dia 20, sinó posposar-la el 27. Per tant, no farà 5 anys fins al 27 d'octubre.
Bueno, doncs fa 4 anys i 11 mesos que tenim
està molt bé.
Sí, sí, no, la falsa declaració d'independència. I ara ens trobem que el gran drama que hi ha hagut és que Junts per Catalunya no pot acceptar que qui lidera el processisme, aquest engany al poble de Catalunya, polític, doncs és Esquerra Republicana de Catalunya. Per primera vegada a la història, Junts, a un partit postconvergent, s'ha quedat sense la presidència de la Generalitat. I mentre Esquerra Republicana va aguantar el govern del Torra, que és aguantar molt, ja veig que rius, és aguantar molt i tenir moltes tragaderes i molta lleialtat, aquests no han pogut aguantar res. A part, tenim l'ego de l'expresidenta del Parlament, que jo crec que en aquesta sala no hi cap, i no parlo de qüestions polítiques, sinó personals. Un ego de que no pot acceptar haver estat destituïda per un cas de corrupció, que no té res a veure amb una persecució política, perquè eren els Mossos d'Esquadra dirigits per Torra que, gravant en un narcotraficant, es troben a la presidenta del Parlament dient-li com trossejar contractes per pagar-li 300.000 euros. És que això és un drama. Ella va dient que és víctima d'una persecució política. No és una persecució judicial i, en tot cas, policíaca a un narcotraficant. Ha sigut destituïda i des del mateix moment que ha sigut destituïda es dedica a torpedejar el govern de la Generalitat. I jo no sóc votant d'Esquerra. No,
disculpa que t'interrompi, perquè tampoc és que Laura Borràs sigui sent de la meva devoció, però com a advocat, ara ja no ho faig com a tertulià, sinó com a advocat, posa-hi un presumptament davant de cada cosa que estàs dient que no m'agradaria que sortint d'aquí t'empapalessin d'alguna manera.
Em sembla un apunt oportú.
Doncs al final... ho afegeixo. Presumptament un narcotraficant i presumptament una persona que es dedicava a imprimir bitllets de manera falsa.
Està bé, està bé. Bueno, a part d'aquesta primera contextualització molt potent que ens ha fet el Jordi Cerdà, amb la puntualització d'Anton Verdeny, com veieu el panorama de la política? Ja sé que la pregunta és molt àmplia i tal, però què destacaríeu? Quines sensacions teniu? A veure.
Jo la sensació que em fa, de fer molt de temps de fet, és que la política catalana és irrellevant i que a més és volgut i deliberat pels actors que hi participen. Llavors, hi ha una voluntat de desmobilització, de que tothom acabi passant, etc. És a dir, s'ha intentat fer un retorn a l'autonomisme, diguem-ne, més per la via forta, és a dir, Esquerra Republicana, els que fan drift, diguem-ne, amb el fre de mà i derrapen, doncs Esquerra Republicana, en un determinat, fa això. I el problema que té l'espai de Junts és que, com molt bé ha dit el Jordi, és un espai postconvergent, però és més que això, és una mena de còctel explosiu, altament explosiu, perquè té dues ànimes, és a dir, té l'ànima convergent de tota la vida i després té l'ànima activista, jo crec que també processista, és a dir, que a l'hora de la veritat tampoc fan res, però bueno, tenen allò de l'esplai, no, vinga, nois, què fem? No? I evidentment, clar, això que els porta? Els porta que quan la senyora Laura Borràs, efectivament, s'ha quedat sense la presidència del Parlament, doncs ha saltat tot pels aires. Jo no... En aquest sentit, no... És a dir, Esquerra Republicana ha intentat agafar el paper de partit moderat, de partit d'ordre,
sí.
Val? Clar que no s'adiu gens amb la tradició històrica d'Esquerra Republicana, però, clar, la realitat d'això és que veurem quines conseqüències també té electoralment de cara al seu propi electorat, no? I, en certa manera, jo crec que s'han canviat una mica els vestits. És a dir, el que històricament Esquerra Republicana ho vol recollir Junts, passa és que té l'ànima convergent allà dintre intrínseca, només cal sentir les declaracions de l'expresident Artur Mas, avui dient, no, escolta, poseu-hi pau. A mi, en franquesa, què penso? Que no es trencarà el govern. Perquè hi ha massa sous en joc, hi ha massa càrrecs en joc.
23 milions en sous, ahir ho explicàvem aquí a l'informatiu.
Només? Encara em sembla poc.
Bueno, com a mínim són les notícies.
Tenint en compte el nombre de persones endollades, però això que deuen ser...
300 els càrrecs.
23 milions...
Això deuen ser directament, diguem-ne, les persones de directa designació política. Després hi ha els designats indirectament.
No ho sé exactament, però les notícies deien això.
300 indirectes.
Uh-huh. Bueno, doncs ja som al cap del camí, no? Ara, des d'un punt de vista de transcendència política, siguem realistes, no en té cap. És a dir, cap de les propostes de resolució que es puguin aprovar al Parlament de Catalunya. És a dir, la transcendència pràctica per totes les persones que som aquí, la política catalana avui per avui és irrellevant.
La veritat és que ara m'estàs fent pensar, Anton, en les intervencions que fa el portaveu o el líder d'un grup aquí a Catalunya minoritari com és el Partit Popular, que realment, tot i que sigui minoritari, a mi, ara podem dir la vostra opinió, però a mi m'encanta, jo sempre ho analitzo tot des del punt de vista comunicatiu perquè m'agrada com parla, a partir d'aquí. Però les intervencions d'Alejandro Fernández, que és el líder en aquest sentit regional del Partit Popular, doncs per mi sempre són interessants. I justament parlava d'això, parlava. Bé, ara a veure què passa, perquè si jo fos independentista, i no negava el fet independentista, no el negava, deia, evidentment, és un sentiment, una opció, un desig, hi ha una militància que s'ha format de la voluntat de ser un estat sobirà, però si jo fos, formés part d'aquest col·lectiu, els enviaria, va dir-li en castellà, a freir espàrragos, no? A freir espàrragos. Sí, sí. Què passa? Que realment, que considereu que justament el punt és aquest? És a dir, amb el ganxo de la independència el que fan és perpetuar-se, conservar el poder?
Sí, és una fugida endavant, això tothom ho ha vist. Sí. Torno a dir, després de 10 anys, hi ha algú que s'ho cregui? Sí, farà ara 5 anys, encara no els fa, però farà 5 anys que van dient, no, ara sí, com era allò, farem un nou embat democràtic...
El momentum.
Cada vegada tenen frases
d'aquestes.
Ho tenim a tocar, el món ens mira, torre president mundial... Jo he arribat a sentir això.
Home, que en algun moment ens han mirat, sí, el que passa que potser no ens han mirat com ens esperàvem que ens miressin, sí, això és una altra cosa. Mira, sobre Alejandro Fernández, diria que quin gran ambaixador d'Espanya a la República de Catalunya que hem perdut. És a dir, Alejandro Fernández és probablement un dels polítics més intel·ligents que avui en dia hi ha al Parlament de Catalunya. De fet, pràcticament el que em sabria greu és que no porta la samarreta dels meus. és una persona... No, Alejandro Fernández
és un gran jugador en un equip que no té...
Correcte.
Que no està ben acompanyat.
És una persona molt brillant, molt intel·ligent, el conec personalment, el conec més des de fa molts anys, quan era ja tinent d'alcalde de Tarragona. Bueno, el vaig conèixer quan era professor de la URB a Tarragona. Per tant, fa molts anys que ens coneixem. Ara bé, clar, l'Alejandro, tot i que fa, diguem-ne, unes lectures molt encertades, diguem-ne, a la palla del veí, a vegades perd de vista, tot i que això ho dic com a opinió política, però jo sé que ell també n'és conscient de la viga que té en el propi, no? És a dir, vale, tot això que dius és veritat, però tu ja t'has mirat què tens a casa, que veu en un taxi, no? Amb la broma aquella que els hi feia el Sala Martín, i és culpa seva? No. És culpa, com tu dius, que juga amb un equip petit i que és petit per demèrit i per mèrit propi, per dir-ho d'alguna manera.
El que passa que si juga a Catalunya, que probablement no acabi fent carrera a Catalunya i el propi partit l'aprofiti en altres àmbits, no ho sé. Perquè aquí, com a mínim...
El PP no és un partit meritocràtic i l'Alejandro Fernández és una persona que podria créixer en un partit meritocràtic. El PP és un partit de cognoms, de famílies, i fins on jo sé, el cognom, diguem-ne, on l'Alejandro va fer el all in, va perdre la partida, i per tant Alejandro Fernández és una persona que políticament no té cap opció en el PP espanyol, i a Catalunya, em sap greu dir-ho, està amortitzada. Em sap greu perquè el conec i me l'aprecio personalment.
Sí, sí.
Llavors penso que quina sort els estudiants que estudien dret a la UB, que podran recuperar un grandíssim professor de dret constitucional.
Me l'imagino donant classe, i si hi ha el Parlament al faristol, com a mínim lliçons magistrals comunicatives, el seu discurs.
Per cert, doncs... una última cosa.
Sí?
Forma part també de la demagogia això de no veure's la viga al propi ull,
sí,
que parli castellà. Jo l'Alejandro Fernández, el primer cop que l'he sentit a parlar castellà és quan el van fer líder del PP al Parlament de Catalunya.
Per tant, això podria ser postureo.
Totalment.
Postureo.
Ha sigut molt interessant, molt elegant el Tom Bardenya al parlar de l'Alejandro Fernández i a contextualitzar-lo a dins de lo que és el Partit Popular. Té raó, el que vol dir és que és el fill d'un camioner i que el fill d'un camioner dins del Partit Popular no té joc, per molt intel·ligent que sigui. I és així de trist. També té una altra desgràcia. No té projecte propi. Sí, fa molts zasques, fa política tuit, un minut, diu la veritat. I diu el rei, va despullat, però és clar, i tu quin projecte tens? No el votarà ningú.
A veure, per acabar aquesta qüestió, i lamentablement la part de la tertúlia, Anton, has arribat una mica tard i em sap supergreu. Jo espero que puguis acompanyar-nos en més programes durant aquesta temporada, espero que sí, perquè és un plaer escoltar-te parlar i les teves opinions que ens ajudes. Aquest matí ha passat per aquests micròfons amb el Pol Marçà, el Jordi Sánchez, que és l'exsecretari general de Junts per Catalunya, ha fet una sèrie de declaracions. Volia recuperar alguna d'elles, a veure què opineu. Aquest és Jordi Sánchez, aquí al matí a Ràdio Estel.
Jo tinc més preguntes que certeses al voltant de la proposta que va fer el president de la Generalitat. Entenc que és una proposta que ell i el seu equip deuen haver treballat molt, que és una proposta que no depèn només, per descomptat, del Parlament de Catalunya, depèn de les Corts espanyoles, i aquí és molt important saber si aquesta proposta té una cuina privada de treball amb altres actors de l'independentisme i també amb altres actors de l'estat espanyol.
El concepte de llei de claredat és un error, un més, i clar, aquestes alçades de la pel·lícula ja no em crec que sigui un descuit, sinó que, com bé deia el senyor Sánchez, home, doncs hi ha algú darrere pensant-hi, és un error més de l'independentisme. Jo crec que en aquests moments Espanya no se la planteja per una senzilla raó, perquè han guanyat. I llavors ja no es plantegen una opció d'anem a veure com els podem derrotar. Si escolta, ja els hem derrotat, no necessitem plantejar el pla B. Però una llei de claredat, diguem-ho clar, una llei de claredat el que ve a mirar és d'encotillar i limitar el lliure exercici del dret a autodeterminació d'un poble, que és el que va fer el govern del Canadà a través del Tribunal de la Cort Suprema del Canadà, justament, per limitar els referèndums d'autodeterminació del Quebec. I dir, miri, si el fa... dintre del que és el marc legal canadenc, jo el deixo fer-ho així, i clar, tinguis les conseqüències d'això. Per això, en el moment que això es va aprovar, doncs, curiosament, tant els partits independentistes com els partidaris de la Unitat Federal Canadenca van posar les mans, van fotre el crit al cel i van dir no la volem, la llei de claredat. Només cal repassar la hemeroteca, no? Llavors, que això es plantegi des de Catalunya, dues opcions. Una, que realment aquí hi hagi alguna cosa que no ens han explicat, algunes converses que no hi són, etc, però com que ja no hi crec en les jugades mestres ni en les jugades magistrals, en desconfio. I l'altra és, insisteixo, doncs, que sigui una enèsima fugida endavant.
Remata amb això, Jordi.
Bueno, jo torno a dir, ell és molt elegant al dir les coses, jo ho diré d'una manera molt més bèstia.
Si és polibueno o polimalo.
Sí. Exacte, si polimalo. Aviam, a mi que una persona de Junts per Catalunya ens estigui parlant de lleis de claredat i de nous referèndums i de declaracions unilaterals d'independència, doncs no sé si em fa riure o plorar. No l'han declarada, ells, quan han tingut la possibilitat, ni han demanat lleis de claredat, ni han declarat la declaració unilateral d'independència. Per tant, van demanant als altres allò que ells no fan. Quina proposta tenen? Cada any dir el mateix, aquest és l'últim 11 de setembre abans de la independència, realment això és una baralla processista per veure amb qui es queda amb el tallaruc.
Doncs aquí queden les vostres opinions, m'agrada molt. Jo crec que molt nivell en aquesta tertúlia. Han passat moltes coses, segur que podríem seguir amb moltes coses. Vull, abans de passar a la nova publicitat i rematar el programa i la setmana dalt de tot, dir que tenim una notícia de darrera hora, i és que han hi hagut diversos ferits en una explosió a la Casa de la Cultura de Girona. Ens informarà de l'última hora amb més detalls per a Juventí Balcells al butlletí de les 9, però aquesta és aquesta notícia, que és que hem tingut diversos ferits en una explosió. De moment no tenim més detalls, però el Pere us ho donarà a les 9. Explosió a la Casa de la Cultura de Girona. Estarem ben atents. Fem una pausa, dos minuts, molt ràpida, i Olma Giró ens canvia l'ambient. Tempo é curto, você tão ruim. Pense com coração e você vai entender. Eu tô cansada desse drama, eu não aguento mais sofrer. A vida não para.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Serà demà la tornada, Carles, dia sí. 14 a les 9 de la...
A les 8.
Ah, és a les 8. A les 8, jo diria que era a les 9. A les 8, una mica abans.
Cada dia a les 8.
El magazín del vespre...
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
A Ràdio Estel.
Setze minuts per les 9. Aquí a la taula els nostres tertulians estaven rient amb la frase que em va regalar Carles Sanz. Però us dic una cosa, aquesta temporada no sé què està passant. En aquest programa la gent ha perdut el respecte i se m'està dient de tot. No passa res, no passa res, perquè jo ho accepto tot i ja saben que tinc molt bona cintura i no passa absolutament res. Però està passant, està passant. Veurem el que passa avui. Olma Giró, bona vesprada.
Molt bona vesprada, Rafa.
Com estàs?
Bé, no sé com estàs tu després d'aquesta falca.
No, no, jo bé, perquè m'està passant cada dia. O sigui, cada dia m'estan dient coses així, una mica abruptes, una mica allò, però no passa res, jo us dono total llibertat.
Tu tens taules.
Exactament, exactament.
Endavant.
Olma Giró ens visita cada 15 dies els divendres per donar-nos alegria, per parlar-nos de temes curiosos, i en aquest cas es portes, Olma, unes aficions que tenen el seu punt.
Tenen el seu punt i són molt poc conegudes. O sigui, jo m'hi agafo una mica a dites populars, no? Sempre
vinga,
van bé.
Vinga,
i el meu avi sempre diu que cada gota de pluja té un lloc a la terra, no?
Oh.
Llavors és una mica que hi ha lloc per tothom i aficionats de tot. O sigui, t'agradi el que t'agradi, trobaràs el teu lloc.
Cada gota de pluja té un lloc a la terra.
Sí.
Molt bé.
Sí, contundent.
És fantàstic.
Sí, és frase de l'avi. Frase de l'avi. No, agafada aquesta frase, començat sí. a buscar, dic, anem a descobrir una mica aficions així poc conegudes. I cercant i navegant per internet, n'he trobat unes quantes que jo crec que no ho sonen gaire. Per començar, típiques com de cargols o de pessebres, que avui per ser a Camins al programa han tingut el president de l'associació...
El sense distància, sense distància.
Ai, sense distància, no sé on soc.
Amb Ignasi Miranda.
Amb Ignasi Miranda. Però també n'hi ha d'altres. Per exemple, existeix un club de futbol de botons a Barcelona, al barri de Sant Antoni.
A veure, espera't, club de
club futbol? De futbol. Com que sé que és complicat d'entendre, porto la feina feta, us estic repartint ara mateix, pel que ens estigueu escoltant, sí. una imatge de persones jugant a futbol amb botons.
O sigui,
es troben, fan tornejos...
Pels que ens estigueu escoltant, no. No us arribarà una carta a casa amb el que ens està passant ara Olma Giró. És pels que estem a l'estudi. Però perquè ens fem una idea, és gent que té, és com un futbolín, podríem dir, però que es juga amb botons.
Exacte.
Bueno, molt bé, i són i la gent aquí disfrutant a tope.
Escolta, que fan lligues, eh?
Lligues
comarcals i nacionals, sí, de futbol de botons. Aquí a Barcelona, si algú està interessat, ja sabeu on anar. De fet, estan al barri de Sant Antoni, o sigui, ho podeu trobar.
Molt bé.
Més aficions curioses, així, navegant. Hem dit, a veure què. A veure aquesta què us sembla. Existeix a Catalunya una associació de constructors d'iglus. Es troben un cop a l'any i, amb tots els amics que els era de construir iglus, doncs construeixen iglus i es fan fotografies. Sí.
Molt bé.
Sí, és ben bé...
A veure, estaran cap a dalt, no? Cap a la muntanya, perquè si vols fer-lo aquí a Barcelona...
Home, sí, sí,
bueno, pots anar demanant gel, que això també...
Però jo crec que a la que comences a muntar l'iglú ja se t'ha desfet el gel, si anem de fer aquí a Barcelona. Aquí a Barcelona, el futbol de botons, que ja és prou curiós...
Tenim futbol de botons i associació de construcció d'iglús.
De Catalunya.
No, jo no ho tenia a la ment i existeixen.
Doncs sí. Però, Rafa, avui portem unes quantes entrevistes.
Ah, vinga, sí.
I ara anem fins a Santa Coloma de Caralt, perquè ens ubiquem. Això sabeu on està?
I tant.
Jo no.
Sí?
I
tant. Com que de Barberà?
Sí, però bueno, ells són la Baixa Segarra, és a dir, estan administrativament a la Conca de Barberà, però fa molt de temps que es volen independitzar, perquè ells són Baixa Segarra.
Doncs ens quedarem amb que anem a Santa Coloma de Caralt.
Exacte, capital de la Baixa Segarra.
I vinga, també capital d'un aliment, bueno, d'una salsa en aquest sentit, que és la salsa de romesco, però no qualsevol salsa de romesco, perquè ja fan la salsa de romesco de colomí. Us sona?
De colomí? Però quina part... bueno,
ara en descobrirem tots els detalls. De fet, perquè ens posem una mica en context. Allà hi ha un grup d'amics que durant l'any es van trobant i organitzen una plec, que és la plec de la salsa de romesco de Santa Coloma de Caralt, i el que volen és reivindicar aquest ingredient, aquest plat, que ara descobrirem com és, i també una mica les entranyes, no?, de com és organitzar una plec de salsa de romesco. Per això, a aquesta hora podem saludar el president, el presi, li diuen, d'aquest plec, que és en Carles Roca Fontanet. Molt bona tarda, Carles.
Hola, bona tarda.
Aquí estem tots molt expectants. Primer de tot, jo crec que podríem saber què és la salsa de romesco de colomí, perquè jo salsa de romesco la coneixia. De colomí m'ha sorprès una mica.
És que m'has fet molta gràcia amb la presentació, perquè no és ni salsa de romesco i evidentment no és de colomí.
Oh! Oh!
Tremendo mazazo.
És tremendo mazazo. Colomí que no té res a veure.
Oh.
A veure.
Parem màquines.
És salsa de romesco? No és salsa de romesco?
No és salsa de romesco. És un plat típic de Santa Coloma que es diu el romesco colomí. Vale?
Vale.
Ara
vale.
T'explico. Mira.
Explica'ns perquè estem expectants.
Colomins som totes les persones que hem nascut a Santa Coloma, és a dir, és el gentilici de la gent de Santa Coloma, som els colomins, vale? Per això li diem romesco colomí.
Molt bé. Jo tenia.
Romesco.
Això ho tenim bé, ara ho portem bé.
El romesco és una salsa, és una paraula que és d'origen mossara, que diu, que vol dir arreplegar coses, és a dir, una munió de coses que en pràcticament tots els llocs que fan coses amb el romesco fan servir aquests productes. Quins són aquests productes? Primer, són productes de proximitat, ametlles, avellanes, alls, nyora o bitxo, i a partir d'aquí hi han diferents variants. És a dir, podem trobar el romesco de Tarragona, que és el romesco del Turbó, el romesco de un munt de pobles, del Xató, també és salsa romesco, a la salsa dels calçots també salsa romesco.
Vale.
Tots, però tenen aquesta cosa en comú.
Però, Carles...
Digue'm.
Carles, disculpa, segurament algun dels nostres oients, aquí estic aplicant les ensenyances de Pol Marçà, igual algun d'aquests dels nostres oients s'ha perdut, perquè tu has dit no és salsa romesco, però ens estàs dient que sí que hi ha salsa romescos.
No. T'he dit que hi ha una munió de coses que són el que fa el romesco.
Ah,
vale? Romesco ho porten tots aquests llocs. Però, per exemple, el romesco de Tarragona, el Turbot, allí no hi haurà una salsa. Et pot sucar, perquè el suquet és bo, però vale. Suquet de romesco. Vale? És que tothom té associat romesco amb la salsa que fem servir pels calçots o bé pel xató. Mm-hmm. No és així. T'explico què és el nostre romesco.
Sí. Vinga, va. Sí, perquè jo, de veritat, que no sabia que el món del romesco estem portava tanta cua, eh?
Estem expectants, Carles.
Sí, és molt xulo, perquè, a més, quan t'hi vas introduint, veus que cada població té la seva manera de cuinar, de guisar, de fer aquestes preparacions per afegir a dintre amb una picada, que aquesta picada és el romesco en si, i que li donen una varietat brutal. Que això aquí a Catalunya ho tenim poc explotat i reivindico que, fins i tot en jornades gastronòmiques, que es faci saber això, perquè la gent no ho sap.
Jo també ho reivindico. Vale?
I escolta, Carles, on podem provar i quan aquesta salsa de romesco, dit així, de Santa Coloma de Queralt? O sigui, la de Santa Coloma
Colomina,
de Queralt.
La Colomina.
Quan i on la podem tastar?
Primer que tot us explico què és el romesco colomí. El romesco colomí és un plat que es perd de l'origen en els temps, que es feia abans en les tavernes del poble, que és un plat que la seva base és el bacallà. I vosaltres direu, bacallà, Santa Coloma de Queralt?
Sí, ho estem dient.
A l'interior, molt de bacallà, jo no... No,
jo, no pot ser. Vale. Doncs al segle XVI, XVII, XV... L'únic peix que arribava a les poblacions era el peix salat, el congre i el bacallà salat. Vale? Aquestes peces triangulars que venien a les places, que era amb molt de sal, i també en venien d'esqueixat. Què feien amb això? Això es podia guardar setmanes i mesos, i no es feia molt bé. Llavors, per fer-ho servir, agafaven, l'esqueixaven, el dessalaven, evidentment, perquè si no t'ho podies menjar, i a partir d'aquí, el bacallà dessalat,
sí.
Es posa el bacallà dessalat en una cassola, s'hi afegeix una picada d'alls, que normalment són bastant picantons, i llavors la picada aquesta, que aquí a Santa Coloma en concret, hi posem ametlles avellanes, hi posem bitxo, hi posem nou moscada, carquinyoli i ja està.
Vale.
Això ben picat,
sí.
S'escampa per sobre el bacallà, que està dessalat, ho recordo. Si tiro un bon raig generós d'oli per sobre, nosaltres també hi posem un farcellet d'herbes, en el qual hi ha llorer i orenca, que són herbes també d'aquí a la terra, i aquí amb 10 minuts es posa a coure i surt el nostre romesco colomí.
Fantàstic. Carles, escolta, t'agraïm moltíssim, Carles Rocafontanet, que hagis estat amb nosaltres i ens hagis obert els ulls amb aquest, aquest romesco colomí. Moltes gràcies, Carles.
No hi ha de què.
Sempre. Una abraçada. Gràcies. Adéu, adéu.
Adéu.
Ens entra la gana?
Jo no acabo de veure-ho clar, sincerament.
Jo crec que hem de fer una expedició de Radio Estel, de tot un revolutum i del Camins, directament a Santa Coloma
totalment,
de Queralt, que a més és una ciutat preciosa que des d'aquí recomano a tothom que hi vagi, que la gaudeixin i que la frueixin, la Vila Ducal. És com un Montblanc, però desconegut.
Doncs anirem a provar la Colomina, no?, algun dia. Què us sembla si ara anem fins a Manlleu? Us sembla bé?
Ui,
allà, dissabte, un grup de 130 socis es reuneixen per fer concursos de cant d'ocells. Hi ha diversos cants, ara els descobrirem, com per exemple el de la cadernera, el del passerell o dels pinçons, i avui podem parlar amb, ara mateix, amb qui podem parlar? Amb en Josep Oliva, que és el secretari i aficionat de l'agrupació ocellaire Manlleu, que ens explicarà totes les coses que hi ha al darrere d'aquests concursos d'ocells.
Tenim poc temps, o sigui que ho explicarà ràpid.
Bona tarda, Josep.
Bona tarda.
Hola, Josep, gràcies per estar. Gràcies.
Escolta, una cosa, com funcionen aquests concursos d'ocells? És a dir, jo la meva pregunta és, com fas que un ocell canti? És a dir, com es fa això? I llavors, amb què es basa aquest concurs? Quan dura? I qui guanya el premi? I amb què es basa el premi?
Bueno, els premis són, depèn de la societat, normalment solen ser embotits, solen ser ampolles de vi, i al final de temporada es dona un trofeu.
Molt bé.
Com es fa cantar un ocell? Primer, no tots els ocells són bons per cantar, sinó hi ha d'haver hagut una prèvia tria, t'has de pujar un primer any, que no s'esveri veient la gent, té un procés. Fins que tu veus que tu a casa proves i veus que canta, després ja el pots portar a la societat, i a la societat també li costa, perquè davant de la gent pues, els hi costa, fins que l'ocell es fa, i després, si és bo, pues guanya, i si no és bo, pues
no guanya.
Normalment torna a la natura.
Molt bé.
Escolta, t'hem preparat una mena de joc, Josep.
Aquí perquè ens interessa molt la teva oïda, Josep, perquè, clar, la deus tenir molt afinada, evidentment.
Vale.
La huida. No.
Hem preparat...
Ja veus que no.
Sí, és veritat, ara aquí no has estat massa fina. No, com deia la Olma, t'hem preparat una mena de concurs perquè tu ens demostris la teva destresa d'oïda amb diferents cants d'ocells. T'atreveixes a que et posem uns cants d'ocells i tu ens diguis quin ocell és?
Josep, t'hem de dir que t'ho hem posat fàcil perquè són la majoria ocells que canten en els concursos, o sigui, cants ocells coneguts, així que confiem.
Hem d'anar ràpid.
Tirem el primer, va. Sí.
Això és una cadernera.
Epa!
Correcte, bravo. Ho has encertat. Quina meravella. A veure, el segon, Paula.
És un
passadell. Ole, sí, fantàstic. Sí, tenim un altre.
Això és un pinçà.
Ué!
A veure,
un pinçó. Ho ha dit bé.
Escolta,
Josep, estem molt bé.
Estem impressionats. A veure, i tenim dos més. A veure, el quart.
Des dels 10 anys, comptant ocells.
Clar. Tens la vida molt entrenada. El quart, a veure si l'encertes també.
Ué!
Molt bé, Verdús.
Josep, va, a veure si fa un 5 de 5.
El cinquè, a veure com el detectes, a veure com el detectes.
Ah! Això és una...
Això és què? És què?
No, això no sé què és. Poseu un xulet raro.
Escolta, jo t'ho diré. Té un nom científic que és... Ferranius Capdevilius. Ferranius Capdevilius, que de vegades també produeix programes de ràdio com aquest, més conegut com el petirrojo de sort, en aquest cas.
Sí.
És una broma que t'hem preparat. El nostre productor Ferran Capdevil ha fet aquí una tasca fantàstica de fingir que és un ocell, però tu enseguida has sabut que això no era més que una persona fent el tonto, que és el que ha passat exactament.
Uïda finíssima, et felicitem, Josep.
Josep, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per jugar.
Bueno, doncs no m'heu deixat explicar gaire el tema, però bueno, ja estic content.
Tornarem a contactar amb tu, no et preocupis. És que se'ns escapa el temps, hem d'acomiadar.
Ja, com a mínim l'interès, gràcies.
Gràcies a tu, una abraçada. Moment radiofònic per tot lo alt per acomiadar la setmana. Gràcies, Olma. Gràcies, Anton. Gràcies, Jordi, per estar amb nosaltres. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 divendres de la segona temporada de Camins, setmana completa, setmana Comanxi, amb un home, Ferran Capdevila, a la producció, Carla Buigas, per a Juventiva, el 6 a la redacció, la nostra segona vida virtual, ens la dona Maria José Mendoza, i la clau de tot plegat... Paula Moreno, a les vies de soia el muntatge musical. Ara de seguida, informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de dilluns i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit, un bon dissabte, un bon diumenge i visca el Barça. Nosaltres, que ho deixem aquí, però dilluns, si TH no ens fa una qüestió de confiança i la perdem, que seria ben fàcil, ho tornarem a fer. Què farem, Olma?
Ho tornarem a fer.
Farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.